L'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà. Serà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Sé que me tienes que contar toda la verdad, aunque a mí no me interesa, y te me vas a confesar con sinceridad. Y es que tú eres tan intensa. Qué vergüenza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Que me duele la cabeza, no, me impresiona, no, me emociona. Yo prefiero que te inventes algo nuevo. Pecados mortales, errores garrafales, desnudos integrales, imponentes, mentiras triunfales, refranes inmorales, basura inconfesable de
Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Anem a ello, com dia aquella, en l'actualitat el Villarreal Club de Futbol, que ja vos avise, tampoc està per a tirar coets si seguim en ese stand-by a l'espera de novetats i històries. Però avui vull començar per algo que ja fa uns dies que veniu escoltant i seguint, i que avui té l'última part per al Villarreal Club de Futbol, però no per a vosaltres. I m'explique. Fa 2-3 setmanes, justet el dia abans de que es compliren els 25 anys de l'arribada al Villarreal de José Manuel Llaneza, vas tindre l'opció i l'oportunitat de junt amb la gent de la televisió del club gravar-li i enregistrar-li una entrevista que al final pues, és algo de, va acabar sent algo més d'una hora, repassant un poc tot allò que ha vist i ha viscut el senyor José Manuel Llaneza en el Villarreal Club de Fútbol en estos 25 anys que porta al club. El Villarreal ha decidit, pues això, partir en, diguem, 5 parts tot allò que ens va explicar i ens va contar Llaneza ese dia. Com vos vas dir des del primer dia, jo tinc la fortuna i la sort de tindre l'entrevista sencera, enregistrada. I sa hora, hora i 5 minuts del ara vicepresident, abans conseller delegat del Villarreal Club de Futbol, parlant de manera distendida d'estos 25 anys de Groguet. Podíem haver estat parlant 10 hores i té corda i té històries, Llaneza, per contar per aquestes 10 hores. Però bueno, crec que el que va quedar o el que vam treure de la mateixa és prou interessant, sobretot per a aquells que sou molt cafeteros i molt, molt groguets i porteu també més d'estos 25 o estos 25 anys seguint el dia a dia del club. De les parts que el Villarreal havia enregistrat o havia decidit que tenia que publicar, avui s'ha publicat la que fa 5, la que en un moment donat repassem els noms propis d'estos 25 anys. Mereix per a mi, bueno, a veure, torna a dir, si el Villarreal té la refanfinfla o la història del Villarreal te dona igual, eres més del dia a dia i de consumir i tirar, pues no. Però si te toca la fibra, la veritat és que són coses que val la pena. I a més són coses que al final te porten a conèixer un poc més el teu club i el teu equip. Parlava Llaneza de alguns noms propis d'estes 25 anys.
Le digo nombres y usted me dice lo que le viene a la cabeza.
Sí.
Fondemora.
Imposible agradecerle, me metió en este camino, me dio la vida.
Fernando Rocha.
Bueno, no digo, mi padre no ha sido, porque entre otras cosas solo tiene un año más que yo, pero ha sido mi gran mentor, la persona que yo conozco con mayor capacidad de trabajo, humana, que si eres fiel y eres trabajador, siempre lo tienes a tu lado, para lo que sea, siempre. Es muy difícil encontrar una persona como él.
Roig Negroles.
Pues empezó a trabajar conmigo muy joven y ahora se va haciendo en este mundo tan duro. Este mundo tan duro, a ver, tener de padre a Fernando Ross tiene una ventaja y un inconveniente. Bueno, tiene muchas ventajas y algún inconveniente. Y Fernando tiene que soportar algunos de sus inconvenientes.
Seguía Llaneza con Diem explicant noms propis, però com heu vist dels tres primers, se poden qualificar com a interessants. Eh? Són les tres persones que, diguem, han fet que ell poguera arribar a esta història. Però n'hi havia més.
Que a mi me gustaría que se diera a conocer más a la gente.
Pellegrini.
Un grandísimo entrenador. Un gentleman del fútbol.
Román.
Un loco que nos hizo disfrutar tres años como nos ha hecho disfrutar poca gente.
Forlán.
A mí me hubiera gustado que luego hubiera sido un poco más agradecido. Pero bueno, un gran delantero del centro. Un poco obsesivo. En el sentido que nunca le pasaban, nunca. Siempre estaba enfadado. Si no marcaba tres goles, no estaba a gusto. Pero un delantero del centro como muy poco se ha visto.
Marco Senna.
Cuando se dio cuenta de que podía ser uno de los mejores profesionales del fútbol, pues ha sido un hombre extraordinario. Es decir, todos sus compañeros reconocen que en Austria fue el mejor. Se le dio el premio a Xavi, y el propio Xavi sabía que no era justo. Pero se le dio porque aquel iba en Adidas o en Nike o no sé qué, y este no. Y aquel era del Barça y no era del Villarreal, pero fue el mejor jugador de la Eurocopa.
Bruno Soriano.
Bruno Soriano es un hombre importantísimo en la vida de este club. Cogió el timón, lo llevó el equipo para adelante, aguantó en segunda división. Eso nunca, tema económico aparte, no, nunca se lo agradeceremos bastante. Y ahora lleva dos años muy duros, muy duros.
¿Cazorla?
Bueno, es la bondad hecha fútbol en todos los sentidos. Como buen jugador, como buena persona. Me dicen, ¿puede ser líder? Imposible. Puede ser líder dentro del campo, pero en el vestuario lo dudo muchísimo, porque es demasiado bueno.
Los argentinos, en general, para este club.
Bueno, usted estuvo en Buenos Aires y vio la respuesta que hicieron al club. cuando montamos esto me decían, no vendrán, vendrán casi todos. Y vinieron todos los que pudieron. Había, el Guille estaba en México, y Figueroa no sé si estaba en Australia o en un país, en la India, jugando. Pero todos los que estaban vinieron, todos. Y todos nos sentimos felices aquella noche de verlos y ellos de vernos a nosotros.
¿Los niños, para usted, qué son?
El futuro es... yo no me gusta, no soy de planta ni de cosas estas, pero si fuera, es una planta que ves viendo crecer y cómo se va desarrollando. Y a veces te disgustas cuando ves una planta que debía ser extraordinaria y por motivos ajenos al propio fútbol se pierde.
¿Y José Manuel Llaneza? ¿Qué diría usted de José Manuel Llaneza?
Pues un hombre que ha tenido mucha suerte en la vida. Ha tenido mucha suerte, es decir, tengo una familia extraordinaria, 4 hijos, tengo 4 nietos, tengo mi mujer, tengo mi hermana, murieron mis padres porque así tiene que ser. Y luego tuve la suerte de encontrar a la familia Roig.
Llaneza, podría haberle preguntado per 30.000 més, si ho tinc clara, per 2 milions de noms, per gent que ha estat molt important, però al final hem intentat o vam intentar pues, aquells que realment ara mateix deixen una empremta clara en el club, no? O l'han deixada per moltes coses. Però, com us deia, la sort que tenim és que de la setmana que ve no passa, vull que l'escolteu sencer. I si no, ho farem dos parts, perquè mitja hora i mitja hora, perquè crec que val la pena. Jo sempre ho dic, jo he tingut la sort, molta, molta sort. Primera, de trobar en això del futbol, començar i trobar-me Llaneza pel mig. I després de trobar a Roig. Per lo que han significat pel club i lo que han permès que tots nosaltres, vosaltres i jo, siguem de primera. Si estiguem de segona B, jo seria un contacoses de segona B. Si estiguem en segons, pues seria un parlaoret de segon. Però jo he tingut la punyetera sort de pujar a un barco que no sabíem on anava i mos portava, mos ha portat. I claro, per més que no ho sigues, per més que sigues torpe, lento i sin idees, si el barco te porta, estàs en un barco de primera i de Champions League. Jo sempre ho dic. I una altra sort que ha tingut molta, molta sort és que ha pogut passar moltes, 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 moltíssimes hores, viatges, avions, aeroports, sopars, dinars, països, patiment, alegries, en Llaneza. Moltes hores. Moltíssimes. Des que estaven en la Caixa Rural al tercer piso, o el primer piso, si no recupero el primer piso, l'entresuelo aquell, fins ara, moltes, moltes, però moltes hores. I ja t'he de tindre una relació molt directa, però molt. I, claro, sempre ho ha dit, ho dic ara, quan se'l volia encarregar així, perquè se'l volia encarregar, les forces vives i les forces mortes, o sigui, era una època que Llaneza estava fora del club. Fora. I no vos vull contar a qui se li venia al club i com. I tenia un sector crític dur. El twister de l'època el matava. O quan va vindre. No vos creu que va arribar Llaneza així i era el Salvador, que va, que va. Hi havia certs interessos creats i va haver, vamos, moment de drama, Moment de que pareixia que Llaneza i si a fora se n'anava al Levante, realment. O sigui, si allò fructifica, si aquells que volien quedar-se al Villarreal i fer-lo funcionar ells, fructifica tot això que tenim ara. Haurem tingut una altra història, millor o pitjor, però no estaria. No existiria. I la veritat és que ho ha dit avui en el twister famós este. Quan ho pense moltes voltes, dic, joder, quina sort. Quina sort haver pogut estar al costat i viure-ho tan directe. La veritat és que a mi i a la majoria de vosaltres, com diu ell, a ell també, mos va tocar la loteria. 2:15, anem a l'actualitat pura i dura. Com diem, ara mateix seguim tot igual, en stand-by, tranquil·lets, esperant. A veure quan dia aquell se diga allò de senyor pirotècnic pot començar la mascletà. Per ara sembla que està parada la mascletà, però que no n'hi ha foc per pegar-li foc i que comence. Anem a ello, com dia aquell, ara mateix seguim igual. Paradets, almenys de manera oficial, de manera oficiosa, per lo que vos dia, per exemple. El Villarreal Club de Futbol ja té enllestida i preparada una pretemporada fora d'Espanya amb partits interessants que supos de poqueta a poqueta aniran desvellant. I sa pretemporada li ha donat l'okay Calleja. Però bueno, estem esperant a que el Villarreal ho faci oficial. Jo sempre dic que presa a presa, si us ho tenen clar i treballen, tampoc n'hi ha. Són ells els que tenen que fer les coses, són ells els que tenen que tindre clar cap on van les coses. El resto, pues, quan m'ho conten, ho contarem. I quan ho facin oficial, pues, ho farem. Vull anar a València, perquè n'hi ha una història que almenys a mi me sembla curiosa. És la següent. A Txeritxef li han donat un plàning de treball per l'estiu i de recuperació, però li l'ha donat el València. Que jo sàpiga, Txeritxef té que tornar el 30 de juny i és jugador del Villarreal. En el València donen per fet que se queda allí. És més, donen que per fet que el València va pagar el que vol pagar el València, no el que vol el Villarreal. I Txeri se quedarà amb el tio Marcelino. Cal recordar que això nosaltres també ho vam fer. En Asenjo, per exemple, que era de l'Atlètic Madrid, me'l van cedir. Asenjo va dir que volia quedar-se així. Mato van plantar una oferta menor de l'opció de compra que teníem. I l'Atlètic Madrid va decidir que, bueno, que acabava acceptant-la. I així ho va fer. La va acceptar. Avui tinc cita amb el nostre, no sé si dir l'historiador o personatge que busseja i que busca en el dia a dia i en l'actualitat grogueta de bueno, la seva història, realment. Jo volia parlar dels tècnics que repeteixen, perquè, claro, se suposa que Calleja repeteix en un interval poc de temps, però repeteix. Se'n va anar i ha tornat. Com li ha anat als que han repetit de groguet, els tècnics, dic, bé, mal, ha funcionat lo de quedar-se en algú que ja tenies o fer-lo tornar? A veure si ho podem parlar, si tenim temps, en Aureli Sánchez. També tinc consulta en el doctor Alegre, que també vull fer-la. N'hi ha que escoltar els del B. Per cert, un xaval del B, Roger Riera, tindrà que jugar en una mascareta perquè li van partir el nas, li van trencar el tabic i li van desviar literalment d'una punyada en el partit de l'altre dia. No té temps per operar-se, ho farà quan acabi la lliga i per tant té que posar una màscara ahí especial per anar a Melilla, que ens conte com està i de passo com va cap a Melilla. I això, com sempre us dic, si no és algo que siga fetent o el que pugui agarrar-vos, no vaig a marejar-vos ni a tornar-vos locos, perquè no val la pena. Tranquil·litat i bons aliments i poquet a poquet, que no queda temps per marejar-nos. 2:18, primera pausa.
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora. ¡Show Máscara!
Seguel, 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atiende muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal. Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. ¡Es maravilloso!
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Triple, que bé jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. I aquest mes de maig és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.evvilarealreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
Bueno, anem a ello. Per cert, una altra de les coses del dia. Escoltat a... Està bé, a Joan Capdevila. Li preguntem en una entrevista per la seva carrera esportiva, per la seva vida i com li han anat les coses. I li pregunten pel seu canvi des del Depor al Villarreal. Per què arriba al Villarreal després de 7 anys al Depor? I explica això.
Hace 7 años en el Depor, en Coruña, pues bueno, yo ya de alguna manera... Lleva mucho tiempo y el hecho de hacer otro cambio en mi vida pues me daba un poquito de temor, sinceramente, ¿no? Y me iba pues ya al Depor en esa época, los dos años de Caparrós, ya al Depor ya íbamos bajando, ya pues habíamos estado fuera de Europa, había vendido los mejores jugadores y era como un fin de ciclo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese cambio de aires, pues bueno, te decía que llegaba un poquito pues de temor, ilusionado por algún temor para ver qué me encontraba, sobre todo el vestuario, si los compañeros me iban a aceptar o no aceptar, ¿no? De manera, y la verdad que muy bien. Desde el primer día pues ya me pusieron con Cazorla y no, extraordinario. Y aparte ya había un buen grupo del año pasado, Pellegrini sabía muy bien pues lo que tenía que hacer en cada momento. Y la verdad que me integré muy rápido, es que Villarreal es como una familia, ¿no? con la familia Roig y bueno, todos, es una maravilla cómo trabaja ese club, lo serios que son. Y bueno, pues de repente pues volví a competir al máximo nivel, ¿no? Con la Champions. Otra vez quedamos subcampeones de liga con un Villarreal que era impensable, ahora mismo es impensable. Y disfruté muchísimo. Yo creo que fue de los 29 a los 32, esos 4 años que estuve allí en el club, que encima me, pues mira, ya había conseguido la plenitud esa que dicen futbolística y bueno, pues que me pilló con la buena época de la selección, con Eurocopa y Mundial, imagínate, pues me pasaron 4 años rapidísimo, porque todo pasa rápido. Y bueno, pues gracias al Villarreal pues puedo decir que soy campeón del mundo, ¿no?
¿Fue tu mejor etapa, esa época victoriosa en la selección como futbolista? ¿Tú la recuerdas como la cosa más grande que has hecho en el fútbol?
Bueno, quizá digamos que, pues decía antes, que ya estaba en el punto máximo de mi nivel, quizá, ¿no? Pues de experiencia, de todo, físico, mental. Yo creo que para el futbolista de los 20, 27, los 31, 27, 32 es la mejor época para mostrarse, pues.
Joan Capdevila, un fenómeno. El Villarreal va captar gratuïtament, acabava contracte, inevitable, va donar un rendiment brutal. I se'n va anar d'ací perquè Garrido li va entrar per l'ull esquerrec. El va apartar, el va ningunejar, se'l va fumar i el va apartar. Va apostar per Joan Oriol i per Català, Garrido, llevant a Capdevila. Manies d'entrenadors, coses rares. Diu Capdevila que la millor època en el Villarreal. Pues sí, pot dir-ho. Va ser campió del món i campió d'Europa, eh? Se diu a pressa, eh? I se diu ràpid. Per a un futbolista, la veritat és que no és fàcil. No és fàcil. Com diem, seguim pendents de tot el que va passar en el Villarreal Club de Futbol. Bueno, estem pendents de les convocatòries de les seleccions. Ja tenim a Chukwueze en la Copa Amèrica, a FIF en la Copa Amèrica, a Funes Mori en la Copa Amèrica. Sembla que Carlos Bacca, que avui ha estat per ací per Villarreal i per les oficines del Villarreal, no va entrar en la convocatòria de Colòmbia i tenim que estar pendents a veure si cau algun convocat més. Per cert, que parlant de convocats, van dir lo de Chukwueze l'altre dia, que va dir allò de jo tengo ofertes i coses dices, però si no és un lloc on vaig a jugar, més o menys dia me lo voy a pensar. I això me va fer pensar a mi. Me va fer pensar la gent jove que ha despuntat així en un any, que se n'ha anat perquè ha tingut una oferta de clubs irresistible, que s'han fet rics, però que no han acabat jugant. I mira, vos dono una llista. Luciano Vietto, temporada 13-14. Bueno, 14-15, perdó. Luciano Vietto, pues una cosa pareguda a Chukwueze, no a lo bestia o menos bestia, pero el fitxes ve así, fa un any brutal, un primer any bestial, i encara no havia acabat l'any, ja el tenia marejat l'Atlètic de Madrid, vente pa acá, Simeone l'havia tornat loco, vente pa acá, i pa allà que se fue. No sé on està ara, crec que juga en el Fulham o un equipo d'issos raros, o en Portugal, jo no sé ni on està, ni on para, a més se pega voltes, pobre Vietto. El València, res, zero, fum de canya. Si s'haguera quedat, seria menys ric o igual estaria en un millor equip. Mai se sap. Eric Bailly se'n va al United. És primer any i mig, 2 anys molt bé, però últimament lesions, problemes. Inclús se parla de que aquest any podria eixir del Manchester United. Algú me dirà, joder, pues fitxeu-lo. Home, primer el United va pagar 40 i després el sou que té Eric Bailly. Però bueno, això seria un altre cantar. Com vos dia, jove, se'n va d'ací perquè li arriba la mega superoferta. Bueno, no li ha anat mal, però s'ha quedat un pèl ahí estancat. Denis Suárez, que pot acabar en el València. Mira que així li ho van dir. No te'n vagis. Sí, al Barça no ha rascat bola. A l'Arsenal no ha rascat bola. Al final a tornar en Marcelino. Si t'hagueres quedat, igual, indiscutible i de nivell. Bacambú, este és un tema més diferent. I estem passat, Rodri, a l'Atleti Madrid, este sí que li ha anat bé. i Castillejo al Milan, que li ha anat 50-50. Diguem que juga, no és titular, bueno, li va com en Villarreal. Segueix sent aquesta promesa que està ahí al salt, però que no arriba a esclatar del tot. Bueno, pues portem un lustre en el que tots els estius ve algú, mos compra una de les joves promeses emergents i este se'n va perquè és irresistible. Chugüece per ara diu, claro, tampoc la té damunt la taula com per marejar-lo de veritat. Veurem quan arriba què passa. Per ara pareix ser que té clar que així va jugar i que així pot seguir creixent i que és molt jove. Però veurem que n'hi ha molta pasta, molts diners i veurem per on va. Una altra de les coses que a mi me sembla curiós i és Cheryshev. En València, Cheryshev fa vida de quedar-se per sempre. Anem a preguntar-li a Mateu, que ahir va donar una notícia d'això que era curiós almenys. Quique Mateu, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi? Desde Valencia, buenas tardes.
Leía que habéis anunciado que a Cheryshev le han dado un plan de trabajo de verano como si tiene que volver al Valencia.
Es verdad, es verdad. Información que destapamos en exclusiva en la jornada de ayer en la radio. Que yo creo que, en realidad, es un detalle más que suma a favor de mirar el horizonte de Cheryshev cuál es. Es decir, efectivamente, el Valencia le ha dado un plan específico de trabajo para su recuperación. Hay que recordar que él tuvo una torsión en la rodilla muy grave y tuvo que ser operado, y ahora mismo está en periodo de recuperación. De hecho, en las celebraciones de la Copa del Rey que ha ganado el Valencia, él iba con muletas a todas partes porque no puede ir de otra manera. Entonces, el cuerpo médico del Valencia, a instancias del cuerpo técnico, le han dado un plan específico de trabajo para su recuperación. Esto no dejaría de ser lo normal si fuera jugador del Valencia, pero es que es jugador del Villarreal, con lo cual el que debería darle un plan de trabajo sería el Villarreal. Yo este dato no lo desconozco, pero estoy seguro de que esto se ha hecho de acuerdo con los servicios médicos del Villarreal. O sea, no tengo ninguna duda, es que porque es que si no, no me cabe en la cabeza.
Claro, yo es que en esta historia de Cheryshev, a ver, al final, vamos a lo que sabemos de verdad. Sabemos que Cheryshev es cedido al Valencia, el Valencia se hace cargo de la ficha entera, uno por un año, hasta el 30 de junio.
Correcto.
Que el Villarreal estipula un precio de traspaso no obligatorio al Valencia, que yo creo que son 8 o 9 millones, no sé exactamente cuánto.
Sí, porque entre bonus y demás, sí, al final está entre 8 o 9 millones aproximadamente, sí.
Vale, entonces el Valencia, si quisiera, pagaría los 9 millones y se quedaría Cheryshev.
Efectivamente.
Sin tener que negociar ni sin tener que discutir, porque Cheryshev, queda claro, ya lo dijo, se quiere quedar ahí.
Bueno, a eso aporto más cosas. Marcelino no solo es que quiere que Cheryshev se quede ahí. Marcelino trabaja en la planificación de la próxima temporada, en esta mítica pizarra que todos los entrenadores ponen en el vestuario con el director deportivo para poner posiciones y jugadores, los que tiene y los que quiere, y ahí está Cheryshev. O sea, para Marcelino no hay ni debate. O sea, Marcelino le ha dejado el encargo al director general, a Mateo Alemany, que cuando él empieza la pretemporada, el 8 de julio, en la izquierda juega Cheryshev, y ya que se apañe con el Villarreal para negociar lo que tenga que negociar. Entonces, en el Valencia no hay debate sobre que Cheryshev va a seguir en el Valencia. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, ya sabes que Marcelino aquí manda mucho, no tanto como Mateo Alemany, pero sí lo suficiente como para decir Cheryshev conmigo el año que viene. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que antes del 30 de junio, nos queda un mes, el director general tiene que... Te voy a decir lo que va a hacer, ¿vale? O sea, técnicamente lo que tiene que hacer es decidir si pago o no pago, ¿no?
Sí.
Pues lo que va a hacer el director general es, entre hoy y el 30 de junio, va a llamar al Villarreal, va a reunirse con el Villarreal, le va a decir, estoy interesado en el futbolista, pero no puedo pagar lo que pone en la cláusula. Como tú no lo quieres y cobra mucho dinero de ficha, yo me quedo con el jugador, yo asumo su ficha, tú me bajas el precio que me has puesto y todos están amigos. ¿Por qué? Porque si no, se lo va a tener que dar el Villarreal, que no lo quiere, con una ficha que tampoco quiere pagar de un futbolista que no quiere estar y que no quiere Calleja. Entonces, esa negociación es la que va a abrir el Valencia. Vamos a ver cómo termina, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es que lo que pienses tú. Y el tú en este caso es el Villarreal, que es el que al final tiene los derechos del futbolista y por lo tanto la sartén por el mango. Yo creo que habrá acuerdo por una razón muy sencilla: porque el Villarreal no lo quiere y porque el Valencia sí.
No, y luego hay otra cosa, que Cheryshev este verano pasado tuvo ofertas para marcharse, que el Villarreal aceptó y el jugador echó atrás. Porque sabía que iba a ir a Valencia.
Claro, no había contado yo con ese detalle, efectivamente. Y al final, como dice muy bien en el fútbol, hay una ley no escrita que dice que el futbolista juega donde quiere, ¿no?
Sí, sí.
Pues Cheryshev quiere jugar en el Valencia. Y eso suma mucho porque al Villarreal le estás obligando a tomar una decisión. Entonces, pues si el Valencia no encuentra otra salida que pagar los 8, yo creo que antes de perder al jugador pagaría los 8, pero en el riesgo del Villarreal de quedárselo, preferirá cobrar 6 y asegurarse el traspaso antes del 30 de junio.
Sí, luego hay otra cosa, que es un jugador lesionado. Claro,
no estás hablando. Que va a jugar el Valencia, claro, no lo olvidemos. Claro. Claro,
no estás hablando de un jugador que ha acabado como un tiro, como un avión y que te lo puede venir a comprar el Bayern de Múnich. No, es un jugador que ha acabado en muletas.
Es un jugador que está en muletas hoy y que nadie te va a pagar el dinero que te pagará el Valencia, porque para el mundo del fútbol es un chico que va en muletas y que no se sabe cómo va a estar. Entonces, claro, tú no arriesgas mucho dinero por una por un futbolista que no sabes cómo va a estar. Marcelino, que lo tiene y sabe cómo va a estar, pues dice, paga lo que, rebaja lo que puedas, pero nos lo quedamos porque yo tengo claro que lo quiero en la próxima campaña. Entonces, yo creo que en Villarreal nadie tiene que tener ninguna duda de que Chedi va a jugar en el Valencia, que el Villarreal va a cobrar un dinero, y el debate es exactamente cuál será la cantidad económica que pacten entre lo que el Villarreal puede exigir el día 1, que es lo que pactaron por escrito, y lo que el Valencia esté dispuesto a dar, que es bastante menos. Yo te diría incluso que la mitad. Si el Villarreal quiere 8, el Valencia paga 4. Pues imagínate que un poco en ese tira y afloja encontrarán un acuerdo.
Voy a preguntarte una cosa. Cuando marcó Piccini al Huesca, que me han contado que Marcelino tenía hechas las maletas y se iba del Valencia, y el Twister y todo Dios mataba a Marcelino, bueno, pues...
Menos el señor Mateu.
Eso iba a decirte, tú fuiste el único loco que aguantaste el tirón y pensabas que Marcelino tenía que seguir. En Valencia, sí, escucha, en Valencia ahora hay gente que sale de rodillas y entona el mea culpa y dice, joder, menos mal, o no, o en fútbol,
ver,
eso se olvida.
Entre los aficionados, pues hay algunos que dicen, oye, pues me equivoqué, piden disculpas y digamos que sí, y luego pues entre la prensa, por supuesto, tú sabes que la prensa tenemos un problema, tenemos, yo me pongo el primero, es que tenemos el ego mucho más alto que la media de los españoles. Entonces, claro, cuando te has pasado mucho tiempo diciendo en un micrófono, escribiendo en papel o tal, hay que tirar a Marcelino, 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 y Marcelino te gana la Copa del Rey, pues claro, para un periodista es difícil decir, me equivoqué. Y entonces, digamos que en la prensa hay menos me equivoqué que en la calle, ¿no? Aunque es evidente que todo aquel que apostó por la destitución de Marcelino, que en esta ciudad los hubo y de forma muy beligerante, esos se equivocaron y ahora les cuesta rectificar, pero al final la realidad nos atropella a todos.
Marce se salva. Lo único cierto, escucha, Marce se salva porque Mateu Alemany decide no echarlo en el último momento.
No. Marce se salva porque Alemany tenía claro que no lo tiraba él. O sea, no es que cambiara en el último momento. No. Alemany le ve trabajar todos los días. Alemany tiene una relación con él espectacular, no buena de director deportivo a entrenador, no, cercana, personal, tienen feeling, entendimiento, piensan igual, es espectacular.
¿Sabes lo que pasa? Que creo yo, que yo lo conozco, es que yo creo que la figura de Alemany es la que no estaba en el Villarreal, ¿sabes cuál es? Que no es dueño. O sea, claro, no es lo mismo tener a Marcelino bajo siendo el dueño y viendo que hace cosas que tú no harías y que tienes que permitir, que siendo un gestor. Que cuando eres un gestor y tienes que sacar mejor rendimiento, a Alemany le da igual que Marcelino socarre a Juanito que a Pepito porque le saca rendimiento.
Claro. Es más, al hilo de lo que estás diciendo, que es totalmente cierto, esa semana de diciembre previa al Valencia-Huesca, la situación era límite.
Sí, sí.
Viaja Mateu Alemany de urgencia a Singapur. La propiedad, es decir, Peter Lim y los suyos en Valencia, apostaban por cargarse a Marcelino. Y él fue allí a poner sus bemoles encima de la mesa, a decir, no voy a decirlo muy alto, pero me lo vas a entender enseguida. Apostó todo a que Marcelino tenía que seguir. ¿Me has entendido, no?
Sí, sí. Ya, pues,
todo.
Pues este verano Marcelino va a
pintar. Y le hicieron caso. ¿Pero sabes por qué le hicieron caso? Porque aquellos, los del otro lado, o sea, Lim y los suyos pensaron, cuidado, que si va todo por el aire, digo bien, todo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo todo como está. A eso hay que sumar que el Valencia, 3 días después, gana en el último minuto. Sí. Pero también te digo una cosa. Una cosa es apostar todo para que Marcelino siga y otra cosa es si el colista en tu casa te empata o te gana. Es decir, al final Mateu Alemany tampoco es tonto. Si los resultados le hubieran obligado a despedir a Marcelino, lo habría hecho. Pero él apostó mucho más de lo que cualquier otro dirigente habría apostado por él. Y fíjate, al final la paciencia ha tenido un premio espectacular y le da un rango ahora de autoridad a Mateu Alemany y al propio Marcelino para las próximas temporadas que ya veremos lo del famoso tercer año en este, en el que Marcelino se vuelve loco, porque... No, no, porque esto lo hemos hablado tú alguna vez. Sí, sí. Pero es que ahora mismo, ¿eh?
Mientras no pidan ya, mientras no pidan día de central, tranquilos.
No, pero es que, claro, a ver, la estructura deportiva la ha creado Marcelino, a su gusto. Pero Mateo Alemany no lo ha traído él, es al revés. Es decir, Mateo Alemany es el jefe de Marcelino. Cualquier operación deportiva tiene que pasar por el visto bueno de Mateo Alemany. Hmm. Mateo Alemany tiene la suerte de que es un gestor inteligente, que sabe hasta dónde le puede dar a Marcelino y hasta dónde no.
Bueno,
y Marcelino respeta al otro. Entonces, digamos que la situación es idílica en este momento hasta que a uno se le cruce un cable, cosa que no parece previsible en el corto espacio de tiempo.
Estaremos pendientes. Gracias, Mateo.
Te voy contando cosas de Cherichev y sí, si tenéis sí, alguno sí. ahí, no hay alguno que nos pedra,
no,
alguno de estos
no, no... No creo que podéis pagarlo, no creo.
Nada, ¿no?
Hombre,
¡ah, si, que no puede pagarlo, dice!
Hombre, si Cherichev ya regateáis con lo otro, que vais a hacer? ¡Hala, va! Disfrutar.
Pues adiós. Adiós.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL. En CANEM encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, CANEM. Y también en CANEM puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. CANEM, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ahora y en colaboración con Yellow Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Villarreal, teléfono 964-52-90-48.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Agripesa, talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
43 sobre las 2, es hora de pasar consulta en el doctor Alegre. Bore con veu ell està stand-by, que està en el club, i com veu la situació que vivim a hores d'ara. Senyor Alegre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Javi.
Està tot molt parat, eh?
Sí, està parat. Home, és que és una miqueta pront, encara estem en el mes de maig, que s'acaba demà, però després vindrà el mes de juny, se tenen que accelerar moltes coses, ja tens per davant. Recordem que el mercat està obert fins, crec que la primera setmana de setembre, així que n'hi ha molt de temps per on poden anar els trets, i bueno, pues, hi ha certa impaciència per allò de que tots volem ja tindre notícia al voltant del projecte i preparar el Villarreal Club de Futbol, que acaba la pròxima temporada. Tots som sabedors, així s'ha donat a entendre per els mateixos protagonistes, que el tècnic Javi Calleja continuarà, però realment oficialitat a ningú detall de les operacions que pugui estar fent el Villarreal Club de Futbol no hi ha, però són les ganes, no? Mm. Sobretot quan acabes tan pront un campionat com s'ha acabat enguany.
Sí, n'hi ha molta ànsia de bones notícies. Ho han passat tan mal que la gent vol canvis, novetats, cares noves, algo que li faci oblidar el que ha passat i que li faci pensar que el que ve és millor, no?
Sí, home, canteril nova i fresca, no? Que dia aquell, el que se vol és començar un projecte que no te faci viure tot el que has viscut enguany, i sobretot l'aficionat diu també molt de lo que passa durant aquests mesos en intensitat. El futbol no és tan sols els partits de futbol. Avui en dia el futbol mediàticament és tot, des dels fitxatges, les baixes, totes aquestes circumstàncies de les que a hores d'ara i en aquest temps té fam l'aficionat al futbol i també, per supost, l'aficionat del Villarreal.
Jo és que la veritat és que crec que seria bo que anar de gotejant coses, però bueno, al final, com dius tu, quan ho compres ràpid, perquè ho fas ràpid. Quan ho fas tard, perquè ho fas tard. Quan ho fas antes, el resto després aprofiten d'un mercat que queda ahí el remanent de clubs que tenen que... És que no ho saps mai, al final.
És sí, bo. El que passa és que també, Javi, és cert que n'hi ha moltes informacions que no fa referència, per exemple, quan parlem de Villarreal, però d'altres clubs que tot i dir, diuen tres noms, quatre noms, i realment és fum de canya, és a dir, que no n'hi ha ninguna realitat a aquesta situació. No, qualsevol que sigui posat en el món del futbol sap que no n'hi ha realitat a moltes d'aquestes coses de les que se parlen. Bueno, pues a vegades n'hi ha que mossegar-se la llengua i abans de dir una cosa que no és certa o una falsa il·lusió o una falsa notícia. Desgraciadament, ens hem acostumbrat a que qualsevol cosa se ven, qualsevol cosa se diu, sigui realitat, sigui comprovada o no sigui comprovada, sigui confirmada o no sigui confirmada.
Jo estava, bueno, llegint el que havia dit Xuguece i ho barrejava al principi del programa en els que sí se n'han anat sent joves, no? Vieto, Ballí, Gabriel, Denis Suárez, i tots d'issos, no? Samu Castillejo, i el que els està passant a d'issos, claro, tots juguen en equipons, no? Castillejo en el Milan, Ballí al Manchester United, Gabriel se'n va anar a l'Arsenal, Vieto a l'Atleti de Madrid, i cap d'ells té viabilitat, menys Castillejo, que és del primer any, de quedar-se el club en el que va fitxar, i tots ells ho han passat malament. Igual és el que ha vist Xuguece, no? Algú li ha dit, xaval, mira el que te pot passar.
Sí, home, en Uche, per exemple, té un bon assessor, n'hi ha que tindre molta tranquil·litat per a creixer dins del futbol. Està clar que la carrera d'un futbolista és curta, però n'hi ha que ser molt intel·ligent a l'hora d'elegir, a l'hora de prendre la decisió que te pugui portar a un lloc o un altre, i sobretot la pausa en un moment determinat pot ser fonamental per a aquest menester. I jo crec que si el criteri és el que ha traslladat en aquestes manifestacions Samu, és el adequat, tenint en compte que n'hi ha molts exemples, però no en el Villarreal, sinó en tot el futbol, que accelerar els passos anant més enllà del que en un principi pots anar va en contra teua. Tens que tindre algú que t'assessore bé, que sigui molt hàbil a l'hora de portar la teva carrera i dir-te tranquil, que confia en tu mateixa, confia en les teves condicions, estàs en un club que pots seguir creixent, que confia en tu l'entrenador, que va estar l'entrenador que t'ha fet explotar i que per a donar un pas, si és que es dona per a un club més important, sempre se pot estar atent.
Home, tot i d'estiu mos passa algo. Jo ara ho dia, ahir vaig anar a Itàlia i diuen en Itàlia que ara no tenen pressa. Pedraza pareixia que el volia mig món i ara tampoc pareix que n'hi ha pressa. Xuguece el vol mitja Europa, però diu Xuguece que de veritat no ho té damunt la taula. És pronte. Tu esperes alguna cosa així, aquest estiu?
Home, jo, en el tema Xuguece, són molts diners. És a dir, jo, el tema, n'hi ha altres jugadors de clàusules importants, però no tan altes, que no descarte ninguna opció perquè el mercat encara no s'ha manejat. Això és una... va caer en primer cau la pressa més important i a partir d'ahir n'hi ha diners per a la resta, no? Se té que manejar el mercat i és important, sobretot, que primer es manegen els més grans. N'hi haurà que tindre molta paciència, Javi. Jo crec que tant en el capítol d'entrada com en el capítol d'eixida, tenint en compte com lo llarg que és el mercat, que ja se parlava de reduir-lo en el mercat d'estiu i aquesta setmana o aquests 15 dies després d'haver arrencat la competició, que està encara obert el mercat, fa molt de mal per a prendre moltes decisions i sobretot per a generar certa inquietud en els clubs. I bueno, jo no descarte ninguna opció. A hores d'ara jo no descarte ninguna opció, anem a veure com se manitja el mercat, sí. Perquè els plantejaments tant del Villarreal com de rivals del Villarreal a hores d'ara poden ser blancs, i d'ací més i mig poden ser negres,
Estava dient, el que m'estranya d'aquest mercat, les tres primers moviments que marca una tendència, t'explique. Ramos vol anar-se'n a la Xina gratis del Madrid. L'entrenador de l'Espanyol arriba a Europa i avui pagarà 900.000 euros i se'n va al Betis. Comencem a tindre, saps? Comença el futbol espanyol a ser molt paregut en coses del futbol anglès, no? De que el mercat tot val, ja allò de no, este se queda segur, és de la casa, tal, no, no, no. Així ja és no, un no, mercat pur i dur, eh? I...
No, tots són cada vegada més professionals.
Sí, sí.
Està molt bé besar-se l'escut i totes aquestes coses, i sempre n'hi haurà gent que ho anteposarà, però no ens podem obviar que estem parant davant situacions que econòmicament són operacions molt fortes, operacions que poden marcar diferències, i ahir els jugadors o els professionals de sop van per davant en el 90% i estem més econòmics.
Sí, jo crec que ara mateix el que dius tu, el que puguen... Depèn molt del mercat, de lo que puga passar en un club i la necessitat que tinga, de l'oferta que arribe, i també veig que, bueno, veig que el Villarreal, el primer pas que té que fer és anunciar al tècnic i després alleugerar pes, molt de pes,
sí,
perquè tenim molts futbolistes, massa.
Sí, això és que el més difícil en el futbol, ho han comentat moltes vegades, és donar eixides, fitxar en diners, al final acabes fitxant. El problema és... donar reixida a allò que no utilitzes, que no t'ha servit i que no pugues utilitzar. I això és la primera feina en la que s'ha estat posat el Villarreal. Tenim, ho parlaves tu, el nom del tema dels italians, que ara jugaran les seues bases, és el tema de Cheviches, n'hi ha alguns temes que són molt importants per a després veure què és el que pot fer el Villarreal en els diners i com se li queda la tesoreria. Que s'ha davant de primer fer lloc per a que entren els que tinguin que arribar i fer lloc no és fàcil.
No va mal, també, desconnectar una miqueta. El B, ara acaba de parlar fa un rato, un d'ells, ho té mal, eh?
Ho té mal. A mi ha sigut el partit més fluix que ha fet durant, si no, un dels partits més fluix. No vaig reconèixer al Villarreal B de pràcticament tota la temporada. Vaig veure a un equip molt previsible, molt poqueta pegada... No va ser el Villarreal, desgraciadament no va ser l'equip que tots esperàvem, i això li va passar factura. Per a mi també en excés, jo crec que el 0-2 és un resultat massa gran, però el Melilla va ser superior, el Villarreal va estar desdibuixat i ara pues, només pot quedar un miracle esportiu en el Álvarez Claro que jo veig difícil, però n'hi haurà que somiar, n'hi ha qualitat, només sap el que pot passar, pots marcar pronte, la il·lusió no te la llevarà ningú, però la realitat és que vas arrencar en mal peu i ese mal peu pues, te va a dir segurament adeu a la possibilitat de pujar de categoria.
I el juvenil?
Bueno, el juvenil està en una altra dinàmica, no? Jo crec que el juvenil l'altre dia en el 2-1 de la nada va saber manejar el partit en Zaragoza, en un terreny de joc impropi d'una ciutat esportiva d'un equip professional, en un dia marcat per el fort vent que fa a Zaragoza i que bueno, va decantar la primera part a favor de l'equip aragonès i la segona part a favor del Villarreal, i, bueno, i al final el Villarreal va demostrar que era millor que el Real Zaragoza, va desquiciar a l'equip aragonès, se van quedar en nou jugadors després de dos expulsions, que haver pogut ser alguna més, i bueno, se manté com un ferme candidat per a lluitar per ser campió d'esta competició, de la Copa del Rei Juvenil, després no oblidem de caure en la final de la Copa de Campions en la segona tanda de penaltis, que va ser una autèntica falta de fortuna.
Molt bé, Alegre, seguim parlant. Descansa.
Un abraç, Javi. Ens veiem, adeu.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Vila-real ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física. Transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964 53 11 14 y en www.tenis-trainer.com.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ens queda el bé. A parlar Roger Riera, al que li han reventat el tabic i té que operar-se.
Bueno, lo primer, ¿cómo estás de salud? Porque te van a arreglar la cara.
Bé, bé, estic bé. Al final són coses que poden passar en el futbol i bé, els doctors m'han ajudat amb la màscara, així que preparats per diumenge.
Se va ser un cop en el partit? I te vas donar compte que te feia mal, claro, vas anar a la banda, va dir, crec que tinc el tabic trencat.
Sí, li vaig dir, em vaig acostar un moment que vam poder, no sé, crec que va sortir la pilota fora i vaig acostar-me un moment amb el doctor i li vaig dir, crec que m'han trencat el nas, i ell va dir que, bueno, que ja ho miraríem després i després vam veure que sí.
I podies jugar perfectament, no tens cap problema, ni de dolor, ni de respirar, ni res?
Sí, una mica respirar. Tenia com la sensació, no sé si pel mal, que m'ofegava una mica, però bueno, és el que et dic, al final... hem d'aprendre a conviure amb cops i amb dolor i bé, preparats per diumenge.
Jugues amb màscara, cap problema.
No, cap problema, sí.
El problema està en el marcador, que hem de fer 3, eh?
Sí, bueno, el que hem de pensar nosaltres no és en voler fer 3, no ens pot poder l'ansietat, crec que hem de pensar primer en el 0-1 i intentar preparar un partit allà en el que passin coses, intentar fer que el partit sigui dinàmic, intentar que sigui un partit una mica boig i a partir de fer el 0-1 ja pensarem en el 0-2 i quan fem el 0-2 pensarem en el 0-3, però tenim clar que no podem marcar el 0-3 abans de fer el 0-1.
Ells veient-los així i en el resultat que tenen, lo normal és que ells que n'esperàveu un poc, no? Ja que sigueu vosaltres els que ja proposeu.
Sí, ells, bueno, jo crec que faran un partit semblant aquí, al final el partit que vam fer aquí els hi va donar resultat, però crec que nosaltres no vam estar al nostre nivell, ni molt menys, crec que tenim un nivell molt superior al que vam demostrar i el que hem d'estar més preocupats és de nosaltres recuperar el nivell que hem tingut en la major part de l'any i ja et dic, i intentar remuntar l'eliminatòria.
Sí, perquè el partit en el camp va ser molt igualat, inclús va toportar el pes, però en les àrees on se va complicar la cosa, dalt vos va costar molt i ells van acertar molt.
Sí, al final, bueno, el primer gol és, crec que ve d'un saque de banda que acaba en penal i el segon gol és un error meu que al final et deixen el marcador una mica amb una cara de tonto perquè és el que dius tu una mica, el partit en si, no, ells no van ser tan superiors ni van gaudir de tantes ocasions a part de les que nosaltres els hi vam donar. Llavors el que hem d'anar allà és intentar, òbviament, no cometre errors i intentar fer recuperar el nivell que hem tingut habitualment per remuntar.
L'he preguntat pel penal i per l'arbitratge en si. No sé, ells són molt veterans, molt agressius i no traia mai targeta, després vos va un flor a vosaltres i després del penal ara han vist clarament que ve d'un retruc, vamos, que no era penal, o sea, no és que és penal, és que és penal i és una expulsió, és una jugada en eliminatòria vital.
Sí. És una jugada que ens condiciona molt, minut, no sé si era minut 60, em sembla, i encara quedaven molts minuts per davant, ens quedem un menys. Bé, és complicat, però al final els àrbits com nosaltres també ens podem equivocar. També m'equivoco jo en el segon gol, els àrbits també es poden equivocar, tenen la seva visió i hem de deixar que facin la seva feina tranquils i nosaltres poder fer la nostra també.
Parlant del partit, allà, segons me diuen, apreten, eh? És un camp intens, o sigui que ho té tot d'eliminatòria.
Segur que ens apretaran, però bueno, crec que l'equip està preparat. L'equip ha tingut estadis aquest any com Castàlia mateix, que al final és un derbi on també la gent apreta, o els que havíem tingut la promoció l'any passat, el mateix camp de l'Elche. Al final crec que l'equip té experiència suficient com per estar preparats per un camp que òbviament tenen il·lusió, que des del 2011 crec que no es posen en promoció, que la ciutat doncs, està il·lusionada en l'equip i tenen un resultat bo. Al final les coses com són, ells estaran il·lusionats per passar, però nosaltres crec que estem preparant molt bé la setmana i que arribarem bé per diumenge.
Se te veu molt convençut, la sensació un poc dins del vestidor és si també la gent no ha baixat els braços, tot i que va ser un pal el resultat.
El resultat és un pal, però al final estem en promoció perquè ens hem guanyat durant tot l'any. Molts equips amb un pressupost molt més elevat que el nostre no estan en promoció. Llavors, crec que la confiança de l'equip no pot decaure per un partit. Crec que tots sabem que el nivell que vam donar no és el que hem donat la majoria de l'any i llavors, per tant, estem convençuts de que